a Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs això que us comentàvem, fa aquest proper dijous el Centre Estudis del Mar celebra la seva festa d'aniversari. 25 anys, doncs, estan allà baix, allà al passeig marítim, en el mateix lloc. Una festa molt orientada primer cap a les escoles i després també a fer activitats en la família, i al final fins i tot doncs s'aprofitarà aquesta celebració, aquest 25 aniversari, perquè la Diputació faci lliurament dels premis a les millors iniciatives locals de medi ambient, amb la presència fins i tot del president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, i també de l'alcalde de Sitges, Jordi Baixet. Saludem a la directora del Centre d'Estudis del Mar, Flora Portes. Flora, bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats per l'aniversari.
Gràcies.
25 anys. Són molts anys, oi?
Sí, sembla que quan vas vivint el dia a dia no hi penses, però ara que ho estem celebrant, dius, sí, efectivament, són molts anys, 25 anys, és l'any 83. L'any 83.
Sí, ara estàvem llegint la història, prèviament a l'existència del Centre d'Estudis del Mar, perquè ens hem una miqueta documentat, ens van enviar un dossier, i ens diu que l'Ajuntament de Sitges en el seu dia va fer una escola del mar de Sitges entre l'any 79 i l'any 81, i que això va servir de base, doncs, que en el futur es creés al Centre d'Estudis del Mar. Però perquè la gent, doncs, ens entengui, perquè sàpiga que darrere del Centre d'Estudis del Mar, que és aquella, doncs, aquella casa tan maca, perquè si alguna cosa és envejable al Centre d'Estudis del Mar és la ubicació, hi ha, doncs, un centre que fa unes determinades activitats. Què és el Centre d'Estudis del Mar?
Bé, el Centre d'Estudis del Mar és un centre que va néixer ja des de l'inici, ja, com tu has bé dit, ja sortia des d'un nucli original que era, doncs, l'Escola del Mar. Era donar a conèixer, sobretot en el món educatiu, doncs, què són els recursos marins, quines problemàtiques hi ha a les platges, i aleshores ens van brindar l'oportunitat, l'alcalde que hi havia en aquell moment, que era en Jordi Serra, ens va brindar l'oportunitat de començar aquest projecte, i ell hi creia, i el grupet que estava amb això també hi creiem, i de dintre del marc de l'educació ambiental, que ens remuntem a l'any 79, començaven tot un seguit d'activitats a sorgir a tot Catalunya d'aquest estil, d'activitats d'educació ambiental. I la filosofia que va començar o que van prendre com a model va ser l'Escola de Natura de Santa Fe del Montseny, que va ser la primera que va haver-hi aquí a Catalunya i que es dedicava en el que serien els ambients i els entorns muntanyencs. O sigui, més seria el Montseny, però d'aquest àmbit. Però de coses marines, de qüestions i de temes així, no hi havia res. Aleshores vam començar a posar fil a l'agulla i va començar el projecte a funcionar.
Ens hem de posar una miqueta en el moment històric que neix el centre, és a dir, avui les qüestions ambientals, doncs, estan bastant assumides a totes les agendes, des de les agendes polítiques fins a les agendes ciutadanes, és a dir, l'estalvi d'aigua, l'estalvi energètic, tothom més o menys n'és conscient, però a l'any 79, l'any 83, això no devia ser... Això devia ser una gairebé s'inventava, no?
Pràcticament sí. Vull dir, els models que teníem, els referents, estaven a Europa, en altres països. Aleshores, a partir d'aquí, ja començaven a haver-hi molts grups dedicats a fer qüestions d'educació ambiental, es va començar a organitzar, es va començar a fer una associació de gent que treballava, amb gent que ens trobàvem per parlar-ne, per dir com afrontem aquests reptes en aquell moment, amb els reptes educatius que també hi havia en aquell moment, o sigui, era compaginar. Aleshores, qui va creure molt amb això i qui ho va tirar endavant i ho impulsava ser en Jordi Serra. Uh-huh. En aquell moment ell també hi creia en tot això. I aleshores va ser, doncs ja et dic, una cosa efectivament original, perquè no hi havia gaires models a on fixar-se. Aleshores, els temes que nosaltres vam prendre doncs, en el marc de les platges de Sitges, doncs, doncs qui són les platges, quins problemes poden tenir, què les afecta, però ja directament, o sigui, ja nosaltres treballant directament en aquí, i després amb la pesca, en el món de la pesca, no? Va ser els primers temes que vam començar a treballar.
M'imagino que també devíeu, en el moment que veu començar a treballar això, temes com la sorra de les platges, la platja en si, la pesca, varen començar a sorgir temes que fins aleshores ningú s'havia començat a plantejar.
Bé, sí que s'havien començat a plantejar en altres nivells. Uh-huh. I aleshores el que, o sigui, durant la primera etapa d'Escola del Mar va ser una part molt d'educació, educativa i molt dirigida a les escoles. Però quan això va tenir un impuls i va començar a tenir un petit pes específic, aquest projecte en Jordi Serra el va presentar a la Diputació i la Diputació es va interessar. En aquell moment la Diputació tenia el Servei de Medi Ambient i tenia un servei de medi natural en el qual englobava medi ambient i els parcs naturals, que en aquell moment també s'estaven començant a gestionar, els parcs naturals que té la Diputació, la província de Barcelona.
De fet, el del Garraf és del 86, és que és posterior al Centre d'Estudis del Mar.
Sí, sí, efectivament. Aleshores, això també començava. Aleshores, clar, aquest projecte va encaixar dintre de les directius que en aquell moment tenia aquest departament de medi natural i aleshores és quan la Diputació el va absorbir.
Uh-huh.
Sí, i llavors ja la cosa es va ampliar, ja no només va ser simplement dedicar-se a les escoles, sinó que ja a qüestions més tècniques, i amb això vam començar una miqueta més tard, a fer jornades sobre qüestions de problemàtiques de les platges. Llavors sí que veies que hi havia gent a universitats i a centres treballant amb aquest tipus de temes, no? Uh-huh. Concretament amb això que tu preguntaves, no? Que si es qüestionava el que ara ja se sent a parlar molt, doncs en aquell moment es començava ja a treballar-hi.
Era una època que el canvi climàtic doncs ningú gairebé n'havia sentit a parlar.
No, era, es parlava molt més de la contaminació. Uh-huh. Això, tot això són qüestions que van sorgint en congressos a nivells mundials i aleshores van arribant a poc a poc en els diferents estaments, i llavors la gent, clar, cada vegada s'investiga més, hi ha més gent treballant, i llavors van venint tota una sèrie de temàtiques que avui en dia són molt mediàtiques. Poder en els anys 80 no arribava tant a la gent tot el que es feia, en canvi avui en dia arriba tot molt més, no? Uh-huh. Aleshores, durant molts anys s'ha parlat de sostenibilitat, ara parlem de canvi climàtic, o sigui que una miqueta això ara arriba molt més a la gent que no en aquell moment.
És a dir, el centre en aquest sentit ha anat sent testimoni d'una certa evolució de la cultura ambiental relacionada amb el món del mar, i aleshores doncs, el fet de ser un lloc on es fan coses relacionades amb això, doncs clar, els ítems que van venint de fora sobre els canvis que s'estan produint, doncs són mostrats a la gent i arriben directament. Això que comentàveu, començant pels residus, continuant per sostenibilitat i acabant en canvi climàtic.
Sí, sí, efectivament, perquè quan en un primer moment doncs estava ja més o menys com si diguéssim tot per fer. Uh-huh. Qüestions, com tu has dit, qüestions d'aigua, de contaminació de l'aire, qüestions dels residus, tot això estava per fer, per mesurar, per començar a controlar, clar, les diferents entitats o institucions que es van començar a dedicar, com és el cas del Servei de Medi Ambient de la Diputació, va ser començant des de zero. Clar, es va va arribant que cada vegada hi ha un bagatge i una quantitat de dades, i aleshores, clar, tot això va canviant al llarg del temps. Nosaltres també hem vist com no solament això ha anat canviant, sinó han anat canviant els alumnes que hem anat tenint, els continguts de les escoles, la problemàtica escolar també ha anat canviant, o sigui que t'has hagut d'anar adaptant tots aquests anys a una sèrie de canvis que hi han també han anat venint.
Qui han estat, entre mil cometes, els clients del Centre d'Estudis del Mar en aquests temps?
Principalment han estat els grups escolars, que des de nanos de 10 anys a 18 anys, grups d'universitat, i després també han sigut grups de formació que s'han fet uns cursos de formació. Llavors han sigut gent que ja estan treballant en qüestions de medi ambient. D'acord. Aquests han sigut els principals, diguéssim, participants, no?, de lo que nosaltres fem. Però també hi ha hagut una obertura al públic. Sempre hi ha hagut exposicions obertes al públic de forma gratuïta, n'han hagut moltes durant aquests 25 anys, i la gent que passa per allà a peu doncs en pot gaudir. I després s'han fet algunes activitats dedicades només a públic, com han sigut jornades obertes, de portes obertes, llavors s'han fet activitats, o també conferències. Hi ha hagut anys que s'han fet més conferències així, més lúdiques, més que arribin a la gent d'aquest estil, no? Però també hi ha hagut la part més tècnica.
D'acord, és a dir que tindríem aquí una doble vessant, una vessant més científica, més especialitzada, més dedicada això als tècnics, i una vessant doncs més educativa, més pedagògica, més dedicada als escolars.
Això mateix. I llavors han sigut jornades també participatives, on també hi ha hagut la participació d'ajuntaments. No solament... O sigui, els tècnics han sigut tècnics d'ajuntaments i d'entitats o d'organitzacions com ONGs, etcètera, etcètera. I per una altra banda, doncs això, el públic.
La casa no se us ha fet petita?
Home, la casa té les dimensions que té. Aleshores,
la casa
sempre...
és maca, no? És...
Sí, evidentment, sí. Llavors, clar, s'ha hagut d'adaptar els espais que hi ha en aquesta casa a les activitats que volíem fer. Llavors, evidentment, quan nosaltres parlem d'una jornada que fem en allà, doncs hi ha un nombre límit de persones, que és 30, no n'hi poden haver-hi més, perquè hi ha un espai determinat. Quan parlem d'activitats amb escolars, doncs nosaltres... recomanem a les escoles que no vinguin més de 50, l'ideal és 40 alumnes, no? Però com organitzem diferents activitats, a vegades ens trobem que tenim doncs 150 alumnes doncs per allà organitzats en petits grups de 20 o de 25 i fent activitats diferents. Tenim uns monitors que són els que condueixen aquests grupets, i llavors organitzant-te doncs pots arribar a tenir 150 alumnes aquell dia. I van entrant, van sortint, van a la platja o fan un itinerari que està en una altra banda. Això vol dir que sí, que no hi cabem 150 allà dins, però aquell dia hi ha hagut aquesta quantitat de gent.
És a dir, que hi ha una afluència contínua de visites i d'activitats al centre.
Sí, en aquest sentit sí, perquè ja et dic, fem cursos que es poden fer 3 o 4 vegades l'any, o també fem jornades. L'any passat, per exemple, les jornades en què hem estat conjuntament en aquests moments estem fent-ho amb Fundació Natura, que són els que van començar a impulsar la reserva marina d'aquí davant de les costes de Sitges. Aleshores, ara ens vam interessar pel tema de la pesca-turisme, que és una alternativa, i nosaltres en el centre sempre hem treballat el món de la pesca, sempre hem anat a Vilanova a veure què és la pesca, els recursos pesquers, què és la sobreexplotació, o sigui, aquest tema sempre l'hem treballat. Llavors, ara aquest any passat, el tema de pesca-turisme sembla que està molt a punt de quedar embastat per poder fer aquesta activitat, no?
Pesca-turisme.
El que es diu amb... Sí, pesca-turisme, pesca-natura, hi ha com dos vessants.
Què és, portar turistes a veure com es pesca?
Sí, però a partir del pescador. O sigui, tota l'experiència del pescador no és un que no en sap, no és, no és una persona que es vol dedicar al turisme, no. És l'experiència del pescador, d'aquesta persona, que en lloc d'anar a pescar, aquella jornada o aquella temporadeta la passarà portant gent a pescar, però en la seva barca, per tant, ha de tenir una determinada... o sigui, ha de ser d'unes determinades dimensions, aquesta barca, per portar 6, 7, 8 o 10 o 12 persones, i aleshores és ell que explica, és ell que es dedica a això. Llavors, clar, no pesca, però sí que obté uns diners, no? O sigui, obté uns recursos de la seva activitat. Això seria el pescaturisme. I més o menys la vessant de pesca natura ve a ser una mica el mateix. El pescador explica, doncs, ja no només la pesca, sinó qüestions de l'entorn, qüestions del mar, o sigui, ve a ser aquesta activitat.
Al llarg de tot aquest temps no heu patit una miqueta el greuge d'estar allunyats del nucli urbà de Sitges, allò d'haver de fer un tros de passeig per arribar al centre? Això és que ha estat greuge o potser ha estat avantatge pel centre?
A veure, clar, depèn de com es miri, no? Totes les coses tenen la part, diguéssim, que positiva i la part negativa. En aquest sentit, positiu és que poden venir molta gent en allà, arriben amb els autocars, aleshores això que parlàvem, a vegades doncs, tens 3 i 4 autocars per anar allà, deixant nens per allà, llavors allà t'organitzes molt bé perquè als espais no hi ha gaire gent, però per contrapartida no hi ha gaire gent, llavors la gent que passa avui en dia tenim un passeig doncs, que està molt bé, o sigui, els primers anys doncs, hi havia aquells temporals que feien malbé el passeig, llavors la gent no s'hi acostava gaire per allà, no?, quan hi ha hagut algun temporal. Avui en dia, bueno, doncs, el passeig està protegit, per tant, la gent cada dia veus persones que van amunt i avall, però esclar, quedes lluny del circuit de lo que seria el nucli més... el nucli urbà, no?, de Sitges, és urbà igualment, no? I, de fet, jo crec que aquest passeig cada dia hi ha més gent que està passant per allà davant. O sigui, realment vas observant que, efectivament, si els primers anys sí que quedaves molt aïllat, cada vegada menys, cada vegada menys. Tens una línia de bus que també va donant tot el tomb. Aleshores, després, clar, a l'estiu, durant molts mesos, va funcionant el tren que va amunt i avall del passeig. Llavors, vulguis que no, sí que estàs connectat, no? O sigui, que ja no és tan lluny,
sí, si algú vol
poder
anar,
com abans.
No té excusa.
Clar, i si estiguessis més en el poble, aleshores què passa? Doncs que hauries de replantejar-te una sèrie d'activitats, perquè les zones de platja que trobem en allà no les trobem aquí davant. Aleshores, és clar, vull dir, en allà doncs, tens també aquest avantatge de que hi ha unes zones, ara nosaltres hem començat a fer una activitat que li diem snorkel, per grups de nanos més grans, i aleshores, clar, van amb ulleres i tub, i es fiquen dintre de l'aigua i troben bastantes cosetes al voltant dels illots o dels espigons i això. Aleshores, clar, allí tens com una miqueta més de varietat, no?, en aquest sentit.
D'acord, és a dir que el fet, això, estar a primera línia és molt avantatjós per a determinades activitats que es porten a terme.
Ah, aquí està.
Quin ha estat, o quines han estat, en aquests 25 anys, allò, les activitats estrella que s'han portat a terme, activitats o exposicions o convocatòries que la Flora recordi amb especial carinyo?
Bueno, una exposició que hem fet que es diu Els Prats de Neptú, que ha sigut ara una exposició que ara és itinerant i que la vam tenir aquí, i el tema una miqueta que sempre hem volgut tractar és el tema de la Posidònia.
Correcte.
De les praderies de la Posidònia.
Se'n va parlar molt fa un temps, fa uns 10 o 15 anys aproximadament, era la Posidònia sortia per tot arreu.
Sí, sí, i pensa que nosaltres l'any 85 vam fer, amb el que ara és un de les eminències que coneix més les praderies de Posidònia, que és en Javier Romero. En aquell moment, Javier Romero estava encara a la universitat, i havia acabat justet la carrera, bueno, ja l'havia acabada, evidentment, però vull dir, començava. Ara ell és doctor en biologia i s'ha dedicat tot, bueno, tots aquests anys a treballar amb això, amb aquest tema, i ja vam proposar-li amb ell de fer ja un primer reconeixement de com estava les praderies de Posidònia de les costes de Sitges. I llavors, clar, això és un tema que nosaltres el treballem sempre. Sempre hem parlat de les praderies, del que són i de la seva importància, no? Primera, perquè aquí Sitges, entre Sitges i Vilanova, hi havia el brut que li diuen aquí, és la paraula que utilitzen aquí els pescadors, el brut gran era una zona impressionant, de varietat i de riquesa de peix. Jo abans havia començat, quan havia començat a treballar en coses de biologia, havia començat a fer coses d'ictiologia. Llavors nosaltres havíem fet un recompte de la quantitat de la diversitat d'espècies ictiològiques que hi havien, i realment era molt important. Llavors, què ha passat? Doncs que la praderia de Posidònia ha anat mermant la contaminació de l'aigua i la sobrepesca que hi ha hagut en els fons litorals és el que l'ha anat matant. I clar, és una planta que li costa molt
de regenerar-se
i aleshores, bueno, doncs ara és el que hi ha, però ara sí que hi ha hagut altres iniciatives ja a nivells ja superiors, diguéssim, des de la Generalitat, per protegir-la, conscienciar els pescadors, posar més normatives a la pesca, procurar, doncs, s'estan fent accions perquè l'aigua no estigui tan contaminada, cada vegada hi ha més depuradores, però clar, això és un procés lent. Què passarà en el futur amb les praderies no ho sabem, però nosaltres, doncs, ha sigut un tema que sempre hem estat parlant d'ell, i estan en els temes educatius, estan jornades, ha sigut un projecte que ja va començar l'any 85, o sigui que, i quan la Fundació Natura va començar amb el tema de la reserva marina, doncs clar, ens vam interessar molt i els hi donem suport, i clar, sempre pendents de que a veure si es pogués protegir una mica més les parts de praderia, no?
És a dir, que el centre ha estat en aquest sentit testimoni de, doncs, aquesta progressiva desaparició, malaurada desaparició, de bona part de la Posidònia, doncs això, excés de sobrepesca, excés de contaminació marina, que ara sembla que es vulgui revertir el procés, tot i que no sabem on acabarà aquesta reversió del procés.
Efectivament, no sabem on acabarà, o sigui que de moment, doncs, a veure si les accions que s'estan fent es continuen fent, a veure, hi ha possibilitats de que la cosa pogués millorar.
És a dir, que els Prats de Neptú ha estat l'exposició, entre cometes, de capçalera del Centre d'Estudis del Mar durant aquests 25 anys.
No, perquè els Prats de Neptú ha sigut part d'aquest procés d'interessar-nos per la Posidònia, però hi ha hagut altres coses. Els Prats de Neptú és una exposició que l'hem feta l'any 99, o 2000, o sigui que ja és bastant recent. No, nosaltres, expositivament, a veure, dintre de les exhibicions que hem fet, hem portat moltes coses fetes de fora, també.
D'acord.
O sigui, fetes aquí, principalment fetes aquí a Catalunya. O sigui, que hem fet difusió, perquè també és una de les dels objectius, no?, del centre, fer difusió de qüestions marines, litorals, i que no solament fem nosaltres, sinó que estan fent altra gent. Aleshores, això durant aquests 25 anys ha sigut un tema, això sí que ha sigut un tema recurrent, donar a conèixer diferents tipus d'activitats i de qüestions que hi ha en altres llocs. Hi ha hagut moments que no ha tractat ni de temes marins, que ha sigut un tema totalment de medi ambient o de natura. Per exemple, per dir un exemple, de l'any passat vam fer una exposició sobre els nius. Els nius, els ocells, que és una exposició, doncs, d'un grup ornitològic. Clar, és un grup ornitològic que està a la zona de Ponent, però és prou interessant, doncs, per donar difusió d'aquest tema.
D'acord.
Hem fet difusió, doncs, del tema del soroll, o sigui, de l'aire. O sigui, hem parlat de temes que dius, bueno, són temes mediambientals i de natura, a vegades s'escapen de
diguéssim, de l'estricte àmbit que implicaria... Marí. Sí. Al Centre d'Estudis del Mar. És a dir, que en el fons, en aquests 25 anys potser sí que la deriva del centre ha anat cap a això, cap a una ampliació, cap a qualsevol qüestió que impliqui una certa sensibilitat mediambiental.
Aquí està, sí. O sigui, evidentment. Sempre, evidentment, intentant doncs, les qüestions marines i litorals, però segons com, si en aquell moment dius, mira, aquest grup està fent una cosa interessant, val la pena donar-la a conèixer també. Per exemple, energies renovables, també hem fet qüestions i activitats sobre això. I a vegades hem fet coses més lúdiques com maquetes de vaixells, que vàrem estar fent-ho també amb gent que era de Sitges, que durant uns anys, doncs, durant dos anys vam poder fer diverses exposicions sobre maquetes de vaixells. O sigui, una miqueta, els temes són molt diversos, els que s'han anat tocant al llarg de tots aquests anys.
Sí, com l'àmbit és tan ampli, és fàcil doncs buscar qualsevol cosa que pugui lligar amb aquest àmbit.
Clar que sí, és que una mica ve a ser això. I ara en aquests moments doncs, he contactat amb dues fotògrafes que estaven treballant en qüestions de la dona i el mar, i unes són les mariscadores gallegues, que, que elles han creat tota una font de recursos i s'han organitzat i viuen d'això, o sigui, ho han fet tot dones, que una mica per donar suport a l'activitat poder del marit que és pescador, que no pot pescar o que està al l'atur o aquest tipus de coses, i llavors elles han creat això, aquesta empresa que és bastant forta a tot Galícia, i llavors vam dir, bueno, i aquí a Catalunya, qui tenim les dones, qui hi ha? I vam trobar que hi ha una dona que es dedica a la pesca i que és patró de l'embarcació, cosa que no és gaire habitual, de la veritat. O sigui, les dones, evidentment, que treballen, i han treballat sempre, i han remendat xarxes, i han estat a la barca, i han netejat, i han carregat el peix, i l'han anat a vendre, o el que sigui. Però així, patrones d'embarcacions, no n'havíem trobat... Bé, jo no en coneixia cap, i a través d'aquesta fotògrafa, doncs, ara tenim una exposició que es diu La dona i el mar, i surt aquesta noia pescadora.
Doncs si li sembla a la Flora, podem començar a parlar d'aquest 25è aniversari, dels actes d'aquest 25è aniversari. Fa molt que es prepara?
Home, sí. ja fa uns dies que en parlem. Evidentment, quan havia d'arribar aquest any ja en parlàvem. Bueno, farem alguna cosa, esclar, hem de fer, bueno, què fem? I aleshores el Servei de Medi Ambient, perquè el Centre d'Estudis del Mar pertany des d'aleshores, des de l'any 83, aquest projecte va passar a la Diputació i va passar al Servei de Medi Ambient. I el Servei de Medi Ambient, doncs, també porta ja 30 anys funcionant. I llavors, des del Servei de Medi Ambient van dir, bueno, ja que són 25 anys, també aprofitarem de fer una celebració amb nens, perquè per despedir-nos del curs. El dia 19 és l'últim dia de curs, o sigui, l'endemà les escoles es buiden. Per tant, doncs, hem aprofitat, doncs, a dir, bueno, també diem adéu. Llavors ens hi participen dues escoles d'aquí de Sitges, el Maria Ussó i l'Escola Pia, i també hi participa una escola de Sant Feliu de Llobregat.
D'acord.
I aleshores, seran més o menys 250 nens, i aleshores el que es tracta és de que els nens participin formant part d'una gran onada que rebrà el... que aquesta onada la rebrà el rei Neptú, que estarà al centre esperant els nens, i ells portaran un regal. Un regal, i el rei Neptú li donarà al centre.
Doncs aquest rei Neptú que... Bé, les activitats comencen amb un cerc a Vilamarí, a les 10 del matí. Després hi ha entre 10:45 i les 12 del migdia activitats i tallers per les escoles. Més tard, de 4 a 6, activitats per tota la família.
Sí, o sigui, els tallers del matí estaran encara funcionant, més o menys, perquè la gent que passi per allà hi haurà una petita... Bueno, la banda de la Sitges Band estarà allà, d'alguna manera fent com de reclam. Al sentir la música, la gent preguntarà què passa, llavors ja veuran que allí està passant alguna cosa, llavors ja llegiran que hi ha una festa ja, i com, participa.
Com és un dijous, probablement la majoria de la gent que passi pel passeig seran els típics passejadors sitgetans del passeig, per tant, doncs, serà una manera de traure'ls també.
Aquí està, una miqueta això, doncs durant aquesta estoneta de la tarda, doncs la gent que passi, doncs mira, gaudirà d'això i sabrà que hi ha hagut una festa, que estem celebrant això, i podran fer algun d'aquests tallers que estaran just per allí davant en el passeig.
És a dir,
el passeig i el que és a la casa.
D'acord.
És tot aquest espai.
Dintre i fora.
Dintre i fora, sí.
Hi haurà activitats.
Sí, aquesta és la idea. Sembla ser que el dia acompanyarà, per el que han dit a les previsions meteorològiques, no ho sabem, no hem fet cap pacte amb ningú.
Un dia o altre havia d'arribar a l'anticicló.
Això mateix, sembla que arriba demà, no ho sabem, però bueno, és igual, si plogués no passa res. Estem en el mar, la meteorologia és el nostre entorn, ja ens adaptaríem. I en paral·lel també volia comentar que es farà un que ja és la part més tècnica, com sempre, que és una jornada de canvi climàtic, que es farà s'aprofitarà l'hotel que hi ha a la Punta, no al Terramar,
el
Punta Golf, que tenen una sala gran, és el que comentàvem. Es va preveure de fer una jornada, però clar, com és una jornada que s'ha fet molta difusió, aleshores hi ha més de 30 persones apuntades, aleshores va dir, bueno, doncs agafarem una sala també a prop, i la gent que després està a la jornada també participarà en la part final de les activitats de tot el dia.
D'acord.
O sigui que en paral·lel hi ha una jornada sobre canvi climàtic, però ja és una cosa per qüestions, per diguéssim, enfocat per gent més tècnica en el tema. Entitats, ajuntaments, universitat... i es parlarà sobre el tema aquest del canvi climàtic.
D'acord. És a dir que hi haurà paral·lelament, doncs això, uns tècnics al Punta Golf parlant de canvi climàtic, tallers, activitats per tota la família durant tota la tarda, fins a les 7 de la tarda, que tindrà lloc el lliurament dels premis de les millors iniciatives locals de medi ambient.
Això mateix, que això també és una activitat que promou el Servei de Medi Ambient, que ho estan fent cada any, i aleshores ho fan a diferents municipis. I aquest any, clar, hem pensat, doncs, si es fa això aquí a Sitges, doncs es fan en el municipi de Sitges. Allà on hi ha una sèrie de municipis que rebran uns premis.
Aquests premis, què són? En què consisteixen? Això són premis que presenten els mateixos municipis, projectes que presenten els mateixos municipis a la Diputació?
Això mateix. Són una sèrie de projectes en qüestions mediambientals que són diverses, i aleshores, un cop presentats aquests projectes, doncs reben un premi, doncs, per la projecció que ha tingut el projecte, per el ressò, etc, etc.
Aquesta serà, doncs, la part final, la part potser més institucional de tot l'acte,
sí.
O de tota la jornada que
sí,
acabarà.
Sí, perquè, perdó, ho presidirà, doncs, el president
de la Diputació,
i aleshores l'alcalde de Sitges també serà present, o sigui que és la part més institucional.
De tot l'acte, que acabarà amb un espectacle de clausura a les 9 del vespre a càrrec de la companyia Serruga.
Sí, que serà també en plan cercavila, acompanyat d'una banda de música, que també és música dient junt amb el cercavila, tot plegat, i diuen, les expectatives és que serà un espectacle molt bonic.
D'acord.
O sigui que convidem a tothom a que s'hi acosti, i així ho podrem comprovar si realment està bé o no.
És a dir, que durant tot el dia es farà una miqueta en petita escala tot el que fa el centre, perquè per una banda hi haurà tallers, activitats per les escoles, activitats, diguem, més o una jornada més de caràcter tècnic, i al final, doncs, activitat institucional, o sigui que una miqueta... serà com una mica el tastet, no? del que feu al Centre d'Estudis del Mar.
Això mateix, efectivament.
Doncs ja ho saben, són 25 anys de feina al voltant del medi ambient, 25 anys que van començar l'any 83, però que tenien, doncs, ja una trajectòria que havia començat l'any 79 amb una escola de medi ambient, una escola de mar de Sitges, concretament, i que des de l'any 83 es va constituir en Centre d'Estudis del Mar, formant part ja de la Diputació de Barcelona, del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que ara està confós amb el Servei de Parcs Naturals, que no és el mateix, és veritat. En el seu dia sí que ho va ser, ens ho ha comentat abans la Flora, però en determinat moment doncs, una cosa van ser parcs naturals i l'altra medi ambient. Doncs aquest servei de medi ambient, que és doncs, el globus en el que s'empara, en el que s'engloba el Centre d'Estudis del Mar, que continua, i que continuï per molts anys, al capdavall del passeig, molt, molt, molt a prop de Terramar, una torre preciosa. No sé si la torre té problemes de conservació.
Bé, per sort, pertany, la Diputació la cuida molt. I aleshores sí, és viure davant del mar, evidentment, hi ha un cert procés, doncs, d'erosió.
El problema de la primera línia.
Aquí està. Mm-hmm. Però està, bueno, sempre està molt ben cuidada.
Mm-hmm. I els temporals es passen bé?
Es passen bé, sí. Des de que, això que et comentava, mm-hmm. des de que hi ha els espigons aquests que protegeixen, doncs, evidentment, el passeig doncs, ja no queda marmat d'aquella manera, mm-hmm. però efectivament, des de primera línia de mar hi ha alguns temporals que aquí a Sitges ja es recorden com forts, no sé si va ser un de fa 3 anys, que són impressionants.
Mm-hmm. Vistos des de, exacte, des de primera línia. Doncs com els comentàvem, a les 10 començarà tot plegat, serà aquest dijous, 19 de juny, adreça Passeig Marítim 72, hem dit sempre a baix del Passeig Marítim, però és el Passeig Marítim número 72, ja ho sabran perquè el Centre d'Estudis del Mar sempre té aquelles banderoles penjades que identifiquen clarament la seva ubicació. I qui vulgui doncs, entrar a conèixer una miqueta més la instal·lació, sàpiga que de 4 a 6 de la tarda, sobretot, doncs, hi ha totes aquestes activitats, tallers oberts a tota la família, i a partir de les 7 doncs, l'acte institucional que acabarà, com ens comentava la Flora Portes, amb un espectacle final molt bonic, diuen, de clausura a càrrec de la companyia Sarruga. Flora Portes, directora del Centre d'Estudis del Mar, moltes felicitats de nou per aquest aniversari, aquestes bodes de plata, podríem dir.
Això mateix.
I bé, i molta sort, primer, en la celebració de l'aniversari, que vagi tot molt bé, i molta sort també en el futur.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, i bueno, i esperem que la gent que pugui venir s'ho passi bé. Gràcies.